La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs aquí estem, com tots els dilluns, amb aquesta tertúlia de les pilotes que arriba ja a la número 71, avui que és 30 de juny, i que acomiadem aquest juny i donarem la benvinguda al mes de juliol. Avui ens acompanyen, començarem per el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com ho tenim aquí? Com tenim la calor?
Disparada. Sí, sí.
Sí, no?
No es pot sortir al carrer.
No es pot sortir al carrer.
No. És com si caigués poc a sobre.
Ja. O sigui, ara mateix, per exemple, el Barça munta un partit i no hi vas. Poder...
Seria molt.
Què?
Seria molt. Però és que no crec que es pugui jugar, amb aquesta calor.
Bueno, tu, allà al Mundial de Clubs estan jugant, eh?
Bueno, ja fan el que volen.
Ja, sí, ara en parlem. Bueno, gràcies, Joan Marc, per ser un dilluns més aquí amb nosaltres. També el Fèlix Carrillo. Què tal, Fèlix?
Molt bé.
Estàs morenet, eh?
Sí, sí.
Què?
He vingut de vacances.
Ah, amigo. Ah, punyetero. Has anat de vacances, eh? Ja les has fet, no?
No.
Una mica.
Una mica.
Una mica.
I ahir, quan tornàvem a Barcelona, que vam arribar a les 10 de la nit, marcava a l'aeroport.
Sí.
29 graus, eh?
29 graus a l'aeroport. Que Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, i avui també tenim l'Enric Sorribas. Enric, què tal?
Molt bé.
No parem de fitxar, eh?
Home, i fitxem bé, sembla, eh?
Hòstia.
I sembla que bé, tu.
I sembla que bé. Ara en parlarem, tot això. Molt bé, doncs comencem parlant una mica de... Bueno, evidentment no tenim també els que són habituals, el Jaume, que també està agafat uns dies de vacances, i el Cuca, que ja el tenim de vacances. Jo li volia dir al Cuca, doncs, hosti, Cuca, potser no quedarà massa bé, però ho dic, no? L'escagada, Cuca, que el Futbol Club Andorra ha pujat a segona, i tu deies que no pujaria, i al final el Futbol Club Andorra ha pujat a segona. Sorpresa, Fèlix?
Una mica, però no. Però no va fer un sprint final molt bo. Jo vaig veure el partit aquí quan van empatar 1 i no vaig veure la Ponferradina tan fort,
yeah.
Ni tampoc el partit anterior amb l'Eivissa, tampoc. I l'he vist bé, bueno, s'ho han merescut.
Sí, no?
Sí.
I tu penses igual?
Bueno, sí, ja vaig veure el partit d'aquí i bueno, això ho havíem comentat, aquí l'important era sortir viu. El primer partit de casa sempre ha de sortir viu. Jo crec que l'Andorra va sortir viu, perquè tal com anar la primera part és potser una... aquella pilota et foten el 2-0 o 0-2 i s'hagués acabat l'eliminatòria. L'Andorra va sortir viu i la segona part va anar pel partit i s'ho va mereixer, perquè jo crec que la primera part l'Andorra va estar 45 minuts passejant, no dèiem, volant pel camp. I aleshores, clar, un cop vas viu un partit d'aquest en 90 minuts, doncs... I va ser un partit molt competit, diguem-ne, la dosi de sort que has de tenir, doncs la va tenir, que això és important, el gol anul·lat, que no hi ha VAR, però hi ha aquelles jugadetes que et van a favor, la moneda, doncs, sí. Cau com cau, i per sort ha caigut del costat de l'Andorra, i escolta, enhorabona.
Jo, també, totalment d'acord. Joan Marc, per tu també és sorpresa o no?
No, sorpresa no, perquè ho vaig dir també després del primer partit contra Ponferradina, ja vaig dir que veia l'Andorra pujar, però vaja, el que ha sigut una sorpresa, i crec que és un èxit extraordinari del club, és tornar a segona després de baixar l'any passat, perquè és una de les coses més complicades que hi ha.
Sí,
a
la primera.
A través del play-off, perquè el play-off de primera ref és molt més complicat que no pas, per exemple, el play-off per pujar a primera.
Yeah.
La veritat és que un gran èxit del club, i jo no sé si el club s'ho esperava o no s'ho esperava, però bueno, ara s'han de ficar les piles perquè queden molt pocs dies per començar la temporada. Em sembla que és el 15 d'agost que comença la temporada a la Hypermotion,
sí.
I doncs queden res, un mes i mig per tancar la plantilla i posar-se ja a començar bé la temporada, perquè ja se sap que això va de dinàmiques, i si no comences bé pots acabar molt malament.
Enteneu el canvi aquest d'entrenador? del Beto company per l'Ibai Gómez.
Jo vaig preguntar a gent de dins, sí, que conec.
És que jo no acabo de...
A mi em va sorprendre i vaig preguntar-ho, eh? Vaig dir, aparentment, bueno, en principi era una cosa que estava pactada, d'entrada, de que a Beto company ja se li va dir que seria per aquest termini. Ja s'havia fitxat l'entrenador de la temporada vinent, però no podia venir perquè no, per normativa no et deixen competir. Per tant, tot això ja estava fet. Uh-huh. Aleshores, ha guanyat, perfecte. Sabem que possiblement Beto company tindria alguna també proposta d'altres equips, perquè que puges, doncs, segurament el teu mercat
s'amplia. No?
S'amplia, doncs, aleshores, aquí, però que era una cosa que ja estava pactada abans. Per mi també em va sobtar, ho vaig preguntar,
clar,
i vaig dir, ostres, és
raro.
Un entrenador que...
Sí.
T'ha solventat la papeleta, no? El que l'any passat va passar amb Manolo.
Amb el Manolo Gonzalo.
Doncs va ser més o menys el mateix, no?
Sí.
Aleshores, doncs... I és un petit matís el que comentava el Joan Mar, de que
sí,
el play-off de descens és pitjor que el de segona a primera. Jo crec que són iguals. Jo crec que tots els play-off són... D'alguna manera és un caro creu. Perquè a més són els mateixos partits. Vull dir, són dos partits, és el que hi ha. Amb les mateixes condicions, i un playoff és un caro creu. I depèn de si un futbolista o no te'l convoquen o no, se la juguen o no, vermella o no. Mm-hmm. L'exemple és l'Almeria, no? Mm-hmm. Que el seu millor davanter, Luis Suárez, li van convocar, bona nit i tapa't.
Yeah.
Per tant, jo crec que els playoffs, no sé fins a quin punt són justos o injustos. Val? No sé, jo, per exemple, vaig pujar l'any passat gràcies al playoff, per tant, serà perfecte. Però no tinc molt clar que realment defineixin com ha anat una temporada.
Mm-hmm. Tu què dius?
Jo crec que sí, el playoff, mira, tu has merescut, de ser primer, que puges directament, però clar, després del playoff són quatre partits, i a l'Andorra no ha perdut cap. I crec que és just. Que l'Oviedo ha pujat i s'ho ha merescut, doncs igual que l'Andorra.
No,
i la Real Societat bé, també.
Sí, jo quan dic, quan dic injust, no em refereixo a que el que ha pujat o no li toqui, no estic dient això. Em refereixo que moltes vegades tu estàs jugant tot a dos partits, i en dos partits la casuística que hi pot haver és molt gran, i per això posa l'exemple de l'Almeria.
Sí, que es va queixar del Luis Suárez.
Correcte. I ja ho sabies a l'inici de la temporada, que l'Espanyol ha marxat, això també ho va estar patint si li convocaven o no futbolistes. Però vaig dir que quan tu estàs jugant tot a un cara o creu, una temporada que tu podries l'has fet molt bona, però per raó, ja recordo l'any que l'Espanyol va pujar guanyant la Lliga, que vam estar competint contra el Mallorca i l'Almeria, que va ser la segona divisió més competida de la història, que vam acabar tots amb gairebé, no sé, vam acabar, però amb 90 punts. I l'Almeria al final perquè es va despenjar. Que vuit és, ostres. I resulta al final no va pujar l'Almeria, va pujar el Rayo. Però dic, clar, fins a quin punt això és just o no és just? I em referia a això, eh? Vull dir, els que hem pujat segur que és just, perquè tu has guanyat en dos partits i tu has guanyat al camp, no hi ha res més a discutir. Podríem discutir el cas de la Real Societat amb el Nàstic, perquè el partit aquell de tornar, si més no, va ser... bueno, és per fer-se'l mirar, per l'arbitratge em refereixo, eh? Però és el que dic, a mi quan tot tu jugues a un cara o creu en una sessió com aquestes, després de portar una temporada regular, molt regular, bé, és el dubte que em genera, no?
Ja, però després són quatre partits, no són dos i dos, quatre i...
sí, però que tot el mateix, i mira, l'Espanyol l'any passat puja perquè a l'Oviedo li anulen un gol per mig centímetre o un centímetre. La pregunta és, si l'Espanyol no hagués pujat i hagués pujat l'Oviedo, que havia acabat sisè, era més just o menys just? I et ve d'aquesta jugada, que és un gol anul·lat, que també li va passar al Mirandés, eh? Vull dir, i li va passar a l'Andorra, i li va passar... Em refereixo que quan tu estàs jugant tot amb una casuística com aquesta, el factor sort influeix molt, i quan deixes que el factor sort influeixi molt, és on jo em fa dubtar de si realment és just o no és just.
No, ja posats, ja que estem parlant d'això, no seria potser millor eliminar els play-offs i que pugessin els equips?
Però aleshores perd l'emoció. No, o sigui, un cop has d'instal·lar els play-offs, el que ha generat és emoció. Passa a la lliga regular de bàsquet, passa al bàsquet, a el que és les competicions europees, d'alguna manera ho estàs fent a la Champions League, és a dir, al final el play-off és una mena de tu a tu.
Sí, bueno.
El que passa que clar, que quan hi ha hagut una lliga regular que ha marcat una tendència, això és el que et digui, que moltes vegades penses, ostres, fins a quin punt és just o no és just, no? Imagina que el tercer hagués quedat tercer a 20 punts del quart i no pujés al tercer. Hòstia, és just o no és just?
Ja.
Bueno, ja. Però ho saps, encara que sigui
Sí, Pere, digues, Joan Marc, digues.
No, a veure, jo deia que el play-off de primera ref és més complicat perquè jugues la primera eliminatòria contra un equip que no has jugat en tota la temporada. Perquè jugues amb un equip de l'altre grup.
Sí.
Però fixa't aquest any el que ha passat en el play-off. Que els quatre equips que s'han classificat per la segona ronda són tots del grup de l'Andorra.
Sí, cert.
Del mateix grup.
Sí.
És a dir, que el que demostra també que hi ha un desequilibri entre aquests dos grups. Sí. Que fan la divisió per qüestions geogràfiques, i clar, els quatre equips que es classifiquen són tots del grup 1. Aquí hi ha un problema. És a dir, la manera com està fet la primera ref amb aquests dos grups que estan desequilibrats, clar, jo no sé si el Ceuta si hagués tingut de pujar per play-off, jo no sé si hagués pujat.
Entens lo de l'entrenador? Bueno, ens donava una mica l'explicació a l'Enric, que més o menys ho va preguntar, bueno, que la cosa estava compactada.
Jo crec que l'entrenador estava aparaulat abans de que l'Andorra pugés. És a dir, i crec que estava aparaulat per si l'Andorra es quedava primer a ref. Perquè l'Arenas de Getxo, l'Ibai Gómez té poca experiència, l'únic que ha entrenat és l'Arenas de Getxo, i l'Arenas de Getxo estava on estava, no estava a segona.
Pues no sé si serà l'entrenador ideal, no?, per una segona divisió, si ja diguem-ne, l'experiència és relativa.
Sí, bé, és un meló per obrir, em sembla.
Ja, que
ha entrenat la sub-23 de la República Dominicana i l'Arenas de Getxo. Té molt poca experiència, l'Ibai Gómez. Fa 4 dies encara estava jugant. Ja veurem.
El que també és una pena una altra vegada, el del Nàstic, no? És, nois, el Nàstic van de desgràcia en desgràcia, i mira que sempre estan els play-offs, i sempre se'ls hi escapa per un re.
Bueno, jo aquest any el partit es perd el de nada, l'any més d'anada.
Sí,
home,
sí, ja.
I tu un cop et poses l'1-2 no et poden fotre l'1-3. Això ja d'entrada. Això vam parlar aquí, vam dir, has de sortir viu del partit. Per mi és claríssim sortir viu. I un cop surts viu, a part de tornar, ja tornem allò, és aquell factor, poden passar moltes coses.
Yeah.
I després el Nàstic es posa 0-2 a partir de tornada, que està molt bé, i després és quan entrem el tema arbitral,
capítol,
doncs,
sí,
fa el que fa.
A mi em va semblar que l'àrbitre també es va passar una mica amb el Nàstic.
No, home, a mi el penal que li piquen en contra, ja que no li piquen a favor, però com ja li n'havien picat un, també és difícil que te'n piquin dos a camp contrari. Però a mi també el que et piquen en contra... Però no hi ha VAR. I no hi ha VAR...
Que aquesta és una altra. Per què no hi ha VAR?
Pues perquè la majoria de camps de primera ref no tenen la capacitat tècnica de poder fotre un VAR.
Ja, bueno, però alguna solució haurien de buscar-hi, no? Perquè...
Però el mateix passa al futbol femení. El futbol femení
tampoc
hi ha VAR. I encara és pitjor. I encara seria pitjor.
Sí. Digues, Fèlix.
No, que hi hauria de VAR, però clar...
Evidentment.
Hi ha situacions que...
Sí, però hi ha camps que és molt complicat fotre-li un VAR, perquè amb prou feines tenen VAR com per fotre-li un VAR.
Aquí mateix, al camp d'aquí, nosaltres estàvem de l'altre cantó i hi havia una jugada que la línia era fora, no estava a la línia.
Sí.
I no va pitar.
Bueno, però això també passa a primera, Vull dir, perquè jo alguna vegada també veus aquí aquella colla d'inadaptats que porten bandereta, que també se'ls podia dir...
Bueno, ara tranquils, no?, que hi ha hagut una revolució en el tema o l'estatment arbitral, no? Bueno, que jo no sé si això serà bo, no serà bo, en fi, no ho sé, però bueno,
hi ha
un canvi que, segons diuen, l'ha provocat el senyor Florentino.
Bueno,
sé hasta quin punt.
No sé si ho ha fet el Florentino o no, perquè està molt clar que el senyor Medina Cantalejo i el senyor Clos Gómez eren dos inútils arbitrant, i des de la banda eren dos inútils, sobretot Clos Gómez.
No.
Aleshores, no sé si hi ha capacitat per anar a pitjor. Perquè dic, clar, vull dir, molt pitjor de com estàvem, no crec que anem.
Pitjor sempre es pot anar pitjor.
Sí.
Hòstia, tu creus que pot haver un tio més inútil i pitjor que Clos Gómez, que era dolent al camp, gestionant el VAR? Hòstia, a mi em fa molta... Bueno, és que, clar, és que em costa molt veure algú pitjor que Clos Gómez, perquè jo crec que l'he vist arbitrar en directe i era dolent de bici, i com a premi li fotre el VAR. I mira, Cantalejo no cal que diguem el que era.
Mateu Lahoz no pot ser... Tampoc era un crac,
No, sí, correcte, però bueno, però és que Mateu Lahoz, del costat de Clos Gómez, era Brad Pitt.
Bueno,
home, és que Clos Gómez era molt dolent,
Molt, eh?
Pierluigi Colina, digués.
Home, aquest estaria bé. Estaria
igual
bé,
que arbitrant, no? Aquest, el que surt a la cadena SER, a l'Iturralde.
A l'Iturralde, sí.
Era lentíssim, arbitrant.
Era molt dolent, a l'Iturralde. Ja,
i ara sembla que és un crac.
No ho sé, bueno, ara veurem amb aquesta revolució si la cosa canvia o, com diuen, va pitjor, que ja seria el colmo, però no ho sé. És que sempre hi ha hagut problemes amb els àrbitres i amb els arbitratges, vull dir, no és ara, ha sigut sempre.
Sí, però el VAR...
Passes que ara es doble el problema, perquè ara tens el problema de l'àrbitre de camp i el problema de l'àrbitre del VAR, i entre els uns i els altres...
Sí, però això és perquè Espanya... Per això vas a Espanya, perquè, sí. Escolta, tu veus Europa... I això no passa.
Funciona d'una altra manera.
És a dir, jo havia esperit de futbol en directe a Itàlia, en directe a Anglaterra, i, escolta, el VAR dura 10 segons justets i comptats.
Sí,
aquí no, aquí anem tirant la jugada 14 vegades enrere, el fet penal que li van picar a Mallorca, que el van fer repetir, allò és per vomitar, i penses, es tira la jugada fins a quan? I fins que has trobat una jugada que és indiciària per poder fer alguna cosa. Un altre àrbit que el del VAR li diu no és penalti, i ell per... Bueno, el del Cerro Grande, que vas a comptar. Ell pels seus nassos va picar penal i dius, però de veritat, macho, de veritat. O sigui, jugades que tothom veu que no és... Bueno, per exemple, perquè el nivell és el que és molt limitat.
Ni més ni menys. Bueno, doncs pues esperem que la nova diguem-ne, directiva del Col·legi d'Àrbitres doncs funcioni d'una altra manera, però ho veig complicat. Bueno, nois, anem a parlar del... anava a dir del Cirque du Soleil. No, del circ aquest, del Mundial de Clubs, que és una conya marinera impressionant. L'està seguint, Fèlix?
No.
No massa, no?
No, perquè he estat fora i no l'he seguit. Però, vamos, però el que he llegit per la premsa i de més... Al final, què quedaran? Els equips europeus, com sempre.
Ja.
Sí, bueno, però de moment ha caigut algun europeu que ningú s'ho esperava, eh? N'ha caigut uns quants, europeus.
Bueno, ha caigut l'Oporto.
Bueno,
perquè hi ha una mala maró, el Benfica, perquè va jugar contra el Chelsea. Però quedarà el Manchester City, el Chelsea, el París...
El Paris Saint-Germain.
El Madrid, a lo millor, i el Borussia, és que estan tots ja... Qui queda dels americans? No. El Palmeiras?
Sí, bueno, però bé, aviam, que el nivell europeu és més alt que el nivell de la resta, segur. Però, per exemple, a mi que la xarrutada aquesta passés a l'Inter Miami és per flipar. Que després ja sentia... el PSG el va posar...
Sí, és que ahir sentia l'Àngel Capa. I deia, esclar, és que els europeus van amb Ferrari i els altres van amb una bicicleta al costat.
Sí, sí. Yeah. El que està clar és que, no ho sé, començo a pensar que se'n fa difícil que això tingui una continuïtat.
I jo, bueno, aquí al final és un tema de calés.
Com
el que guanya s'emportarà 125 milions, pues igual el que guanya, i els que estan en aquella posició sí que els interessa perquè t'emportes un munt de calés.
El 29... es vol tornar a fer. Hi ha quatre països, que volen.
Mare meva.
Brasil, Espanya, l'altre, no sé si Kuwait o... un d'aquests, no me'n recordo. L'altre no me'n recordo.
Estem parlant d'això, clar, perquè estàs movent molts calés. Tu vas aquí i després et foten 125 quilos perquè...
Sí, sí.
Ostres, doncs t'han fet un home, A part de tot el que guanyes per estar i fer, al final són 125 quilos.
Ara mateix. El City en té ja guanyats a vora 50, el Madrid uns 40 i alguna
cosa. Mm-hmm.
Més que la gira que farà el Barça i faràs que guanyarà 15 milions.
Ja. Joan Marc, tu què en penses d'aquest tema?
A veure, això tindrà continuïtat si surten els números a final del torneig. Jo ho veig complicat que per les televisions, que són les que han pagat la festa, i els sponsors els hi surtin els números. Perquè, vaja, a veure, els estadis estan buits...
Anava a dir, per la gent menys encara, perquè els estadis, exacte, no hi ha gent.
Estan buits. Aquí ja hi ha uns quants diners que han desaparegut, i sobretot, recordeu que m'han dit que havien rebaixat el preu de les entrades perquè ja ningú les comprava.
Hi ha invitacions a punta pala.
Sí, és cert.
Segur que van a punta pala.
Sí.
Doncs els sponsors que han ficat publicitat en els estadis i tot això, no us hi surt gens a compte. Després les televisions s'hauria de veure les audiències que tenen aquests partits i si realment és sostenible pagar les quantitats que han pagat, per exemple, DAZN, que ha sigut el que ha pagat, i que ho emet gratis a través de la seva plataforma, si això és sostenible pel seu negoci per una propera edició. És a dir, evidentment, aquests diners no surten de la, que es donen als clubs no surten de la FIFA, surten del que la FIFA cobra per les televisions i per l'organització, etc, etc, no? Mm-hmm. Els sponsors. Però vaja, si al final els sponsors veuen i les teles veuen que això no aporta audiència i no genera negoci, a la propera edició no ho pagarà ningú, això, eh?
Yeah.
I llavors la FIFA no podrà pagar als clubs el que està pagant. Ara, jo ahir, perquè era a les 6 de la tarda,
sí,
i feia molta calor a fora, em vaig posar a mirar el Paris Saint-Germain Inter de Miami.
Sí.
Vaig aguantar mitja part, perquè és que era insufrible el partit.
Era un rotllo,
sí. Clar, era com veure un entrenament entre uns professionals i uns jubilats. L'Inter de Miami apenas s'hi passava del mig del camp.
I perquè Luis Enrique no va voler humiliar amb els que eren els seus amics, perquè els poden fotre 14.
A la segona part no ho vaig mirar, perquè és que em quedava adormit.
La primera vas tenir prou.
Cap interès a aquest partit, que era uns octaus de final, i dius, uns octaus de final hauria de tindre algun interès. Bueno, no, si no tenia cap interès, jo no entenc que la gent es pugui mirar aquest espectacle.
Mira, ara que parlaves de les audiències, jo ho segueixo, sí, bastant, i al vespre, sempre amb la Candela, doncs parlem de les audiències de la televisió. Parlem de la televisió espanyola, en aquest cas, eh? I ho seguim bastant, no? Els programes que més es veuen, etcètera, no? I clar, evidentment, doncs surt del tema del futbol. Parlant d'audiència, ahir el partit entre el PSG i l'Inter de Miami, que es feia a Telecinco i en obert, va tenir 1.283.000 espectadors.
És el que té amb un partit del... No, menys que el que té un partit del Barça o un partit del Madrid amb televisió de pagament d'un partit de Lliga.
Evidentment. Mira, a la televisió de Catalunya, que també doncs, es va mirar aquest partit, hi havien 247.000 persones a Catalunya interessats en veure l'Inter de Miami amb el PSG, és a dir, 247 per un cantó i 1.283.000 a nivell de l'estat espanyol. No?
Molt poquet.
Clar, és molt poquet, perquè si tenint en compte que les nenes, el futbol femení, aquest partit, diguem-ne, d'Espanya-Japó, que era amistós, ja va anar a la vora de 500.000 persones, demostra que potser tira més el futbol femení en aquest moment que no pas el...
No, estic segur que l'Eurocopa femenina tindrà més audiència, els partits d'Espanya tindran més audiència que aquest partit del Mundial de Clubs.
Sí, sí, segur, 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 segur. Bueno, doncs ja veurem, perquè aquesta també és una altra història que, bueno, doncs, com dius tu, Enric, és un tema de calés. I si hi ha en calés, doncs... fom-se, digues-t'ho. Bueno, a veure, tenim publicitat? Sí, doncs vinga, anem a la publi, i seguim aquí a la tertúlia.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs continuem aquí a la tertúlia de les pilotes amb el Joan Marc Miralles, amb el Fèlix Carrillo i amb el Enric Sorribes. Anem a parlar una miqueta de l'Espanyol, vale? Per què? Perquè sembla, toco fusta, que les coses s'estan fent bé, perquè la veritat és que és un seguit i un... De moment, l'Espanyol és el club de primera divisió que més fitxatges ha fet des de que es va acabar la temporada, i sembla ser que tots, home, són d'una certa qualitat, no?
Bueno, aviam, tenint en compte que mitja plantilla de l'Espanyol ha marxat, clar, havies de començar a córrer, determinats fitxatges ja estaven fets o estaven aparaulats, amb la qual cosa crec que, havent quedat a primera, algun d'aquests acabarà sortint cedit, crec, o perquè són joves, o perquè a segona podien tenir un cert moviment, a primera jo crec que els hi ve una miqueta gran, i aquí podríem parlar de Hugo Pérez, podríem parlar del...
A veure, tenim a Hugo Pérez, Miguel Rubio, Marcos Fernández...
Aquests tres, jo d'aquests tres, l'únic que veig en el primer equip és el Rubio.
El Rubio, vale. Després crec. Està el Marco Dimitrovic, que és el porter, vale. Després està el Quique García i el José Salinas.
Correcte. El José Salinas sí, perquè aquest és lateral esquerre, i com has perdut els... Bueno, n'havies perdut dos, ara n'has perdut un, perquè el Carlito Romero es queda, amb el qual jo crec que poden ser un bon complement, com però que avui s'ha acomiadat Brian Olivan, per tant està clar que el lateral esquerre el tens cobert amb Carlito Romero i Salinas. Banda dreta, sabrem com està el tema, perquè en principi tens a... Bueno, hi havia aquest Hugo Pérez, però jo no crec, jo no el veig per aquí. Jo veig més fàcil l'opció Omar, Rubén, Sánchez, i si no, igual s'agafarà alguna altra posició, s'ha de veure. Aleshores, perquè Tejero tampoc l'acabo de veure molt bé jo per aquí. Davant crec que hem millorat força, perquè solament amb l'entrada de Quique García i la renovació de Roberto ja millorem el registre... Bueno, crec que millorem els registres de Béliz, Cardona, Walid Kedira i aquell Alunúbar. O sigui, tinc molt clar que amb això alguna cosa millorarem. Aleshores ja s'ha de veure algun extrem, perquè extrem sí que anem coixos. I ara aviam com arreglem el mig del camp. Perquè el mig del camp sí que ha marxat Turco, ha marxat Aguado. A mi Aguado em preocupa relativament poc, però Urco sí que em preocupa més. S'està dient que tenim pràcticament tancat la sessió amb opció de compra del Ramon Terrats.
Ramon Terrats, sí.
Seria una meravellosa notícia, perquè primer que és un xaval que és més perigo que el pal de la bandera, jo conec que és un pare, i et puc assegurar que igual deu ser perigo com jo.
Ja, ostres, però pues, déu-n'hi-do.
No veuràs també el Joan García o què?
No, bueno, el Joan García, jo crec que a l'Espanyol, per haver fet ell malament les coses, la porta la tindrà tancada sempre, per ruc, perquè jo crec que ho va fer molt malament, Joan García. Les formes, al fons no entraré, perquè al fons al final...
No, cadascú fot
però la forma jo crec que l'ha fet molt malament. En quant a Ramon Terrats, ahir ho deia el Joan Collet a la famosa signonada que fa la penya d'Argentona, que és l'únic futbolista de tots els futbolistes professionals que hi ha al món que és soci de l'Espanyol des del primer dia que va néixer.
Ah, sí?
Sí, el Ramon Terrats. Sí. Bueno, la família Terrats ja ve del besavi. El besavi havia jugat a... ha estat membre de la secció d'atletisme de l'Espanyol i és una nissaga de pericos. El xaval, la foto que tenia el Ramon, la foto que tenia seva és amb la samarreta del Villarreal, òbviament, però al camp de l'Espanyol és RC Stadium i ell tota la vida doncs és perico, i aleshores ell ho ha dit sempre. El pare va baixar una miqueta el perfil perquè per lo vist doncs, amb Garagarza no han tingut molt bona sintonia i ara sembla doncs, que la cosa està ben encarriladeta i jo estic... Bueno, el xaval, jo, pel que jo sé, ell un cop va saber que l'Espanyol aquest cop sí que li donava l'opció de poder ser jo de l'Espanyol, ell ha bloquejat qualsevol cosa i ell vol venir a l'Espanyol, clarament, que és el que faria jo, no? Per tant, i aquí has d'afegir, aleshores jo crec que...
I el Puado, a veure què passa, no?
Bueno, el Puado diuen que està renovat, ara està de vacances a les Maldives... Està amb la seva nòvia i veient el que fa i el que feia em fa patir, la veritat em fa patir.
Per què?
Pues perquè el Poder era un tio d'un perfil bastant baix i el que penjava era molt més light i ara ja està penjant coses i penso la nòvia és influencer. Això ja a mi ja no m'acaba d'entusiasmar, però al final el jovent és el que fa, no?
Sí, sí.
Però jo crec que com a fets remarcables, igual que he dit el de Joan García, que per mi ho ha fet molt malament, dos futbolistes que ho han donat tot per tornar a l'Espanyol, i un és Carlos Romero i l'altre és Roberto. Roberto en propietat.
Bon, 50%, no?
Sí, sí, 50%, 50, però, 50. Però ell em consta que va dir al Braga que o es quedava al Braga o anava a l'Espanyol, que no hi hauria cap alternativa. Em consta que tenia ofertes de fora amb molt més sou que el que tenia l'Espanyol, però ell va dir des del primer moment que o es quedava a l'Espanyol o es quedava a Braga, perquè no aniria a cap altre lloc. I el Carlos Romero doncs, ve a ser més o menys una cosa bastant similar. Tenia opcions d'anar, el volia al Girona, em sembla que volia a València, volia bastanta gent, i ell va prioritzar que o estava a Villarreal o tornava a l'Espanyol. Aleshores, jo crec que aquesta gent que han entès el que significa el sentiment i el que hi ha darrere, tot i no ser la millor opció, perquè evidentment no som la millor opció, vale? Un ha de ser honest amb aquestes coses, però que la gent hi vulgui ser, doncs jo crec que és important, no? Aleshores, quan s'ha de ser agraït en aquest perfil i amb aquesta gent que sense ser de la pedrera han entès el que és l'espanyol, el sentiment que hi ha darrere, el que és l'afició, i aleshores doncs, donar la cara per voler continuar. No?
Joan Marc, com veus tots aquests moviments que està fent l'espanyol?
Bé, jo crec que tenen bastant sentit el que s'està fent. Era important recuperar el Roberto Fernández i el Romero, crec que són dos jugadors que han sigut importants. Una pena que la Real Societat s'hagi tancat en banda per l'Urco i no vol deixar-lo sortir, ni s'ha dit.
No m'estranya, tampoc.
No,
perquè és un molt bon jugador.
Al marxar Zubimendi, jo crec que l'Urco apunta a ser titular la propera temporada a la Real, ser el substitut de Zubimendi. I crec que ha fitxat un molt bon porter, que és el Dimitrovic.
Sí, jo també.
Crec que és un dels millors porters que hi ha a primera divisió.
A més té molt mala llet.
Jugant, Joan, diuen que fora del camp és un tros de pa,
No,
dic el camp té mala folla.
Té mala folla. Sí, que la té.
Però jo no tinc clar que sigui el titular, eh?
No?
Jo crec que s'apostarà primer, es farà la prova amb Fortuño, i en cas que Fortuño no sigui, aleshores doncs s'ha posat un perfil d'un tio que pugui aportar veterania. Però jo crec que l'aposta és el mateix que ha de fer amb Joan García, fer un Fortuño. Jo conec gent i exfutbolistes que van ser entrenadors seus, i estic parlant de Moisés Hurtado, estic parlant de l'Àngel Morales, que estava en aquell moment, no com a entrenador, però sí que el va estar gestionant, i em parlen meravelles del Fortuño. Diu, evidentment no és Joan García, perquè Joan García és molt més alt, molt més voluminós, però Fortuño, tot i ser més baixet, és un tio que té una agilitat brutal, i deien que la potència del seu tronc inferior era un escàndol.
On estava jugant?
Xaval sempre ha estat el bé, sempre ha estat a l'Espanyol, i els jugadors que han jugat amb ell, i estic parlant de, per exemple, l'exemple és Pol Lozano, també sempre han dit que porten jugant anys, molts anys amb ell, sempre, no?, que tenia molt clar que si hi havia, per exemple, tandes de penal i tenies a Fortuño, guanyaves la tanda segur.
Ah, sí?
Sí, és un tio que per avui... No. Ja, això és el que es parla, després et dic, igual jugues i ets un... i la primera no te'n surts, no?
Ja.
Però això et dic, perquè a mi no m'estranyaria que Dimitrovic vingués com a opció igual de veterania com era Pacheco, perquè ara que Pacheco ha marxat, doncs està clar que necessitaves un porter també amb una certa veterania.
Sí, però aquest té experiència primera.
Sí, però
jo... Home, aquest va estar al Sevilla.
Però té 33-34 anys.
Ja.
I aleshores jo crec... No, però és a dir, igual que Pacheco l'any passat va tenir clar que seria suplent i va estar de suplent, i un partit que va semblar que es lesionava Joan García, qui va sortir a escalfar va ser Fortuño i no va ser Pacheco, jo crec que has anat a buscar un porter amb veterania, que pot jugar, però que si ha d'estar a la banqueta... no et generarà conflicte. Jo crec que es va amb aquesta línia, perquè l'aposta de l'Espanyol, amb tot el que s'està fitxant, si us fixeu, ara genera patrimoni. Està defensant jugadors joves i t'interessa precisament fer això. Una de les coses que vol fer ara Garza ara és ampliar contracte a tots els que són sub-23 o sub-24 a l'Espanyol, que porten, són de la pedrera. El Pol ja està renovat, perdó. Alomar, Fortuño, el Javier Hernández i tota aquesta gent se'ls vol renovar precisament perquè es vol generar patrimoni, no? I evitar situacions d'arribar al darrer any i que vagis apretat. Jo crec que l'Espanyol aparentment ho està fent bé, i el que diem d'Urco, jo crec que haurà de veure el nou entrenador de la Real Societat al final què fa, perquè si no estic errat, ara la Real té 3 mig centres, un dels 3 saltarà. Aquí no sé si saltarà l'Urco o saltarà el que estava de suplent ara a la Real, o el que estava seguit al Mirandés. El que estava seguit al Mirandés va fotre un temporadón molt important, i deien que amb l'antic entrenador era clarament el substitut de Zubimendi. Ara s'ha de veure amb el nou entrenador, que suposo que tots començaran de zero, doncs qui serà? Però l'opció Urco de moment és complicada, i aleshores, si en lloc d'Urco agafem a Ramon, i després de fer el que es deia el negro grandote, jo crec que l'Espanyol al mig del camp el tindrà prou amoplat.
Sí, perquè suposo que algun altre fitxatge caurà, no?
No, falten fitxatges. És a dir, el Garagarza ha dit clarament que vol un extrem.
Falten centrals, no?
Bueno, sí, centrals en tenim com 14.
No, home, tenia, home, Santal, tens Cabrera, Rubio, Calero, el Pablo Ramon i aquest, el xaval aquest, el que se direm. O sigui, n'hi van 5 ja de centrals. Amb la qual no crec que donem per tenir tants centrals. Yeah. Aleshores, jo per això deia que s'ha de veure si aquest Hugo Pérez al final va fora, que jo crec que és el que té sentit, doncs, i s'ha de veure què passa amb Miguel Rubio. Si realment l'opció Cumbula es posés a de cara, jo crec que aleshores a Miguel Rubio també el cediràs. I el Galarza, que s'ha dit clarament que està buscant el que es diu desborde por bandes, per tant està buscant clarament un extrem o dos, s'està buscant un mig centre grandote. Jo crec que si
Lucas Vázquez podeu agafar.
Home, Lucas
Vázquez no.
Home, no.
Jo crec que l'Espanyol al mig del camp, si al final es queda Javi Hernández, tindria totes les posicions doblades. I aleshores, doncs, home, tenint 6 tios al mig del camp, en principi, sobre les posicions centrals, ja em dona bé. Aleshores, el que et dic, jo ara comparava l'equip amb l'any passat, teòricament davant estem millor, al mig del camp, si ve un negro grandote i ve Ramon Terrats, crec que estarem com a mínim igual, per no dir millor.
Mm. Quin nom tens?
De negro grandote? No en tinc cap.
No en tens cap.
No, perquè a mi...
assequible que pugui venir a l'Espanyol.
No, clar, però dic, sí. Però...
Han de venir de franc, eh?
Sí, però això... No, bueno, no, o fer alguna aposta... Bueno, però, sí, però tal com és Garagarza, jo crec que ara hem anat a matar tot el que és, diguem-ne, el que ja tenies mogut durant l'any, i ara jo crec que esperar... És a dir, si has de fotre calés, perquè és aquella figura, doncs el ficarà, i si no s'esperarà... com ha anat fent els darrers anys, quan els equips comencin a deixar les coses, doncs anar a buscar aquesta figura. Perquè, evidentment, no és una figura fàcil de trobar.
Joan Marc, coneixes algun negro grandote?
Yaya
Touré.
Sí, però aquest ja és iaio, no?
Ja.
No sé, la veritat és que no veig qui podria...
Algun del Sevilla, que en té molts, on tenia.
Sí, no, pensava que la majoria estaven cedits. Sí. El Sevilla també... El Sevilla té un problema perquè té un... Com es diu allò? Un fair play?
Sí.
Molt baix, eh?
Ja. El Sevilla té un problema... El
límit salarial estava sobre els 900.000 euros. Sí.
Imagina't.
Imagina't. No tenen ni per pagar un jugador de límit salarial. No sé si ara el 30 de juny canviarà o no canviarà, però el Sevilla té un gran problema per fer la plantilla per la temporada vinent. Però vaja, a veure, jo deia centrals perquè ara mateix, de titulars, tens Cabrera i Calero, i jo no sé si n'hi ha algun més, però ja... Aquest Pablo Ramon ha jugat molt poc.
Bueno, Pablo Ramon, jo crec que és el que apuntarà a titular amb el... Crec, és el que apuntarà a titular amb Cabrera. Passa que l'any passat no tenia ritme de competició perquè va venir d'una lesió molt greu quan jugava amb el Mirandés. I aleshores doncs, es va acabar de recuperar, em sembla ser el mes de febrer o març. Aleshores l'entrenador va dir clarament, diu, tal com està la Lliga i com has de jugar amb la intensitat que has de jugar, diu, cap dels jugadors que ha estat que ve d'una lesió llarga jugarà. Això li va passar a Grajera, li va passar a Brian Olivan i li va passar a Pablo Ramon. Ara jo crec que, home, començant la pretemporada bé, jo crec que per davant de Calero estarà Pablo Ramon. Crec que aquesta és la intenció que tenia el club. Ara, evidentment, si et ve Cumbula, està clar que serà Cabrera i Cumbula titulars i darrere tindràs Calero i Pablo Ramon i el Rubio anirà fora.
Fa falta que Cumbula torni.
No, he dit sí, vingués. Que jo no crec que vingui perquè a mi no. El que demana la Roma, jo per Cumbula no ho pago.
Quan demana?
Demanen 7 o 8 milions. Jo no pago
no
7
o 8 milions per Cumbula.
No.
Bueno.
Però gratis i què?
Perdona'm?
Gratis, sí, no? Gratis.
Home, i tant. No, però aviam, sí, però això és com tot. Tu al final, és a dir, l'Espanyol té pressupost que té per fitxar. Aleshores, clar, si jo em gasto 7 quilos o 8 quilos amb el Cumbula, per mi Cumbula no és tan diferencial com per pagar 7 o 8 quilos. Igual que si els pago per Roberto, perquè Roberto em pot garantitzar, entre cometes, 10 gols, hòstia, 10 gols valen pasta, un tio de 23 anys. Però Cumbula, que té un sou alt, perquè amb la Roma té un sou alt, a més t'has de acoquinar La Roma s'ha de tenir un sou de 3 quilos, 3 quilos i mig, ojito. Ja, esclar, ve un tio un sou de 3 quilos i mig, que per molt que se'l rebaixi perquè l'allargues la llos, a tu et fa molta pupa perquè som el que som. I a sobre m'he hagut d'enveïnar 8 quilos o 7 quilos a amortitzar no sé quan, aquest senyor em costa normalment 4 quilos. L'Espanyol no està per pagar-li 4 quilos a Cumbula. Els hi pagaré 4 quilos a Puado, no, de sou. Però a mi que un jugador em costi 4 quilos comptant l'amortització i el sou, no crec que l'Espanyol estigui en disposició. Una cosa de dir, no, escolta, és que et ve Van Dijk. Ah, bueno, coño, perdona. Ja podria venir aquí i li pongo la formulita roja. Però a mi Cumbula, que et dic que per mi és molt bon central, no per pagar les pretensions que té la Roma.
Bueno,
ah, mira, ara
sí,
que deies, ara he recordat que hi ha un jugador que queda lliure de l'Arsenal, que es diu Thomas Partey.
Ah, sí, Thomas Partey, sí.
Anava al Barça, aquest.
És un bon servei en l'Espanyol, eh?
Sí, aquest no
sonava pel Barça.
Anava pel Barça, el Thomas Partey, aquest.
No, pel Barça no ho sé, eh? Jo no crec que el Barça...
Sonava, eh? Però, bueno, és igual, perquè si t'hi fixes bé...
Han sonat molts jugadors pel Barça.
Pel Barça sonen molts jugadors, sí, sempre. Sí.
El Rashford...
Que és un jugador que cobra molt, és a dir, que no sé si en l'Espanyol...
No, l'Espanyol no. Si, dic, si es cobra molt, a l'Espanyol et dic jo que no, perquè no és viable.
No.
No és viable.
No.
Home, ara m'ha alliberat la fitxa de Pacheco, que aquest també... Aquest era el segon més car de la plantilla, em sembla.
Ja. No, i, escolta, tenim alguna notícia del tema de la compra del club?
No, la setmana passada, el dijous o divendres, hi va haver la Junta General d'Accionistes, va fer l'ampliació de capital per 31 milions, gairebé 32.
Sí.
Estem amb l'1-1 i el senyor Mao va dir que ell no comentava rumors.
No.
A mi em consta que sí que s'està parlant del que hi ha, el que s'ha de veure és quin model aquest senyor Alan Pace entraria o no entraria.
Yeah.
La Lliga Espanyola no permet el que va fer amb el Barley, per tant no sé exactament
com ho faria,
quin plantejament tindrien.
Yeah.
Però que està clar que, suposant que sigui sí, tota aquesta campanya d'estiu, per dir-ho així, la faràs sota raster segur.
Yeah.
Perquè no hi ha temps material per comunicar a la borsa xinesa tot aquest moviment, fer-ho tot i a partir d'aquí començar a fotre calés perquè la Lliga t'autoritzés i poguessis... Jo crec que almenys el que és el mercat d'estiu no ho veus.
Vale. A veure, Joan Marc, al final el Barça fitxarà Nico Williams o no? Què passa amb Nico Williams? Perquè, mira, estic veient ara un titular aquí al diari AS, Nico, Barça augmenta la pressió. A veure, què punyetes està passant amb
el Barça? Li ha fotut un ultimàtum a Nico Williams.
El Barça li ha fotut un ultimàtum. O sigui, tens notícies d'això, Joan Marc?
No, no tinc cap notícia. L'última notícia que tinc és que el Barça tenia planejat fitxar o pagar la clàusula aquesta setmana,
sí,
entre dimecres i divendres, i evidentment després s'ha de fer l'enginyeria financera que es necessita per fer-li espai en el fair play.
Yeah.
I això vol dir, segurament, passa per la venda d'algun jugador, per alliberar fitxa. Ja s'ha fet una part de la feina amb la cessió d'Ansu, que s'ha d'acabar en el Mónaco,
sí,
que el Mónaco es farà part o es farà càrrec de la meitat de la fitxa,
sí,
i doncs l'Ansu cobrava, em sembla, que 12 milions
bestiesa,
per temporada,
però
és a dir, que són 6 milions que alliberes, i això ja et fa alguna feina.
Sí.
Però em sembla que encara passarà per la venda d'algun jugador, que pot ser un central.
Yeah.
Podria ser un...
Araujo, van dir.
Araujo té aquesta clàusula que ara baixa durant uns quants dies, que
sí,
baixa a 60 milions, i després s'ha de veure també què passa amb Ter Stegen, si es queda o si marxa,
que també
alliberaria molt espai salarial i serien uns ingressos perquè el jugador està amortitzat.
Mm-hmm.
Tot el que seria, si hi hagués un traspàs o no, bueno, si hi hagués un traspàs tot va al fair play, si no hi ha traspàs, alliberes la fitxa, que també et serveix.
Yeah.
Per alguna cosa, recordem, Ter Stegen és un dels jugadors que més cobren a la plantilla.
Ja, el que és una bestiesa és el que cobra en Sufati, amb tots els respectes, perquè vull dir,
Però quan se va renovar en Sufati era entre cometes, era la rehòstia en bicicleta i es va lesionar.
Sí, sí.
Clar,
sí,
és com ara que diguessis ara, la Lamine Yamal.
Sí.
i ara es lesiona i al final acaba sent una piltrafa, que, pues, però el sou que té és el sou que té, perquè se li va signar en el moment.
Ja. Escolta, de tota manera us vull fer una pregunta. Començaré pel Joan Marc. El Barça, Joan Marc, necessita a Nico Williams amb l'equip que té?
Home, jo crec que bons jugadors al Barça no li fan cap mal.
Val, però...
I em sembla que el Nico Williams el que porta és versatilitat en la banda esquerra, que aquest any estava molt limitat perquè o hi havia Rafinha o no hi havia ningú més, i ara jo crec que amb el Nico, pues mira, tens dues opcions, tens Nico i tens Rafinha. Rafinha, que també pot jugar per la dreta, és a dir, els dies que no hi ha un Lamine, pues pot jugar el Rafinha per la dreta i també pot jugar per dins. O sigui que jo crec que porta versatilitat i jo crec que és un jugador que pot aportar més en el Barça que no pas limitat a la banda esquerra, com es limiten o com ha estat limitat en el Bilbao. Jo crec que és un jugador que pot ser més versàtil del que sembla ara mateix.
Molt bé, Enric.
Bueno, aviam, el problema no és que, i com això és el que diu el Jean-Marc, els bons futbolistes a tots els equips van bé, a tots. El problema per mi no és si el realment necessita, sinó que per jo, i ja ho sabeu, la meva opinió, trobo vergonyós que al Barça se li permeti tot el que se li està permetent, i, sistemàticament, perquè vull dir, hi ha un munt de futbolistes que estan inscrits que no haurien d'haver estat inscrits.
El cas del Dani Olmo.
Dani Olmo, el Lewandowski en el seu moment, Koundé al seu moment, és a dir, la llista és bastant llargueta. Gavi també va estar fotut en aquest merder. Fitxen a Joan García com el fitxen i resulta que de moment no el poden inscriure. Ara volen volen fitxar també a per 60 quilos o 60 i escaig a Nico Williams, també amb el que el Joan Marc, amb enginyeria financera, veiem com ho fem, i tinguem en compte que jo crec, per la informació que a mi m'arriba, que Ter Stegen no té cap interès de negociar res. Si el Barça paga, marxarà, i si el Barça no paga, ell s'hi quedarà.
A més, és un munt de milions.
És un munt de milions, i a més, el Ter Stegen té dos motius, tres. Dos, diguem-ne, personals i un genètic. Deixem-ho així. El personal és la seva dona, ex-dona, i els seus fills estan a Barcelona i estan molt bé a Barcelona. La seva parella actual és de Barcelona i està molt bé a Barcelona. No cal, ja en tenim dos. I la tercera és que el senyor és alemany. I els alemanys tenen el cap molt quadradet. I aquest senyor, que li vinguin amb historietes, depressions i collonades, no és gent que ho porti gaire bé. I ja crec que el Barça això ho ha fet malament. El Barça. A l'entorn del Barça. ¿Vale? Perquè també a vegades s'ha de matitzar que quan l'entorn del Barça, que el Barça té els seus mamporreros, doncs utilitzen el sistema per generar porqueria, doncs bueno, això del Ter Stegen no li ha anat, o sigui, no li ha sentat gaire bé, perquè a més és un tio que ja té espolones, saps? I aleshores, tornant a això, no, el famós dels mamporreros o com el Barça ha estat fent les coses, a Bilbao hi ha molt mala maró per com el Barça ha fet o està portant el tema del Nico Williams.
Bueno, estan histèrics, estan negres.
Sí, però ho parlava un periodista i a més s'entén, no? El que deia, diu que el Nico Williams ha estat ofert perquè al representant li interessa que el Nico Williams salti, perquè el mateix que el de Joan García, és el mateix. Diu, a passa, diu que s'ha de ser senyor i no tirar, en aquest cas, el futbolista els lleons. I això ho parlava on, diu, clar, diu, també va estar ofert a Bayern de Múnich. I a Bayern de Múnich, quan li van preguntar, va dir, nosaltres no opinem sobre futbolistes d'altres equips. Si passa alguna cosa, ja veurem què et passa, no? I en canvi, aquí, doncs, ja va dir clarament que aquí el futbolista s'ha ofrecit al Barça. Amb la qual cosa, ja automàtent li està generant tota la merda al futbolista. I perquè saps que amb aquesta pressió, el futbolista per pebrots vindrà, perquè si no ja el cremaran, no? Que és el que està passant. No? I aleshores, clar, la gent que sap com funciona aquest món i ho opina, diu, clar, diu, home, diu, el moviment és molt lleig, no?
Bueno, i a tu què et sembla?
El moviment és lleig, per favor. A veure, és com si diguessis que l'Atlètic de Bilbao no ha fitxat jugadors de la Real Societat i de l'Osasuna pagant les clàusules.
No m'has entès el que t'he dit. T'he dit com ho està fent. No t'he dit, és a dir, la clàusula la pot pagar tothom. El cas del Joan García, el Joan García se'n pot anar on li surti del pap, però ho ha fet malament. Ja està, jo et dic, és un tema de fondo i forma. El fons serà correcte. La forma que utilitza el Barça és de màfia pura i dura. Agradarà més o agradarà menys? El Barça sí. Ah, pues no, per favor, tu. Va. Barça, perdona, perdona, sí. que el Barça és la verge de Meritxell, tu. Va, va, va.
No, però quan, com qualsevol altre club que paga la clàusula... Però
si no l'ha pagat no, encara, no l'ha pagat ni no s'ha ficat a l'acord. Bueno, és un jugador, és un jugador que té contracte, que té contracte amb el Bilbao.
No, que però que està prohibit pagar clàusules, que és una cosa... Hòstia, el Madrid no ha pagat mai de clàusules,
no, potser. No, Joan Mar, no ho entens.
No
ho
fotem.
No ho entens.
Bé, no fotem.
Que vagi de cara... Que vagi de cara...
Les clàusules estan allà per fer maco, no?
No, 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 no. El que no ha fet bé el Barça és anar de cara i dir...
Anar de cara aquí?
Al Barça i anar a parlar amb la directiva del Bilbao i dir, escolta, volem aquest jugador
i pagaré... Si el Bilbao ja ha dit que no volia parlar amb el Barça... Que no és, home, el Barça prou content que hagués estat de negociar la...
Perquè segons el Deco ja l'havíeu pagat i ja era jugador del Barça.
No l'hem pagat perquè no sé per què no l'hem pagat, però la pagarem. Però vaja, aquí qualsevol club del món pot pagar les clàusules de qualsevol jugador i quedar-se el jugador. Que, a veure, que no la paga, que no la paga un club al final, diu que la paga el jugador. Però vaja, si el senyor Nico Williams vol marxar del Bilbao i vol fitxar el Barça, i a més a mi em consta que ha sigut el mateix jugador que ha tingut la voluntat i li he demanat a la gent d'anar a veure en el Barça a veure si ho volien fitxar, hòstia, què ha fet malament el Barça aquí? El Barça no ha fet res de malament.
Sí,
el Barça,
sí, sí.
El Barça, si se li ofereix una oportunitat de fitxar un jugador com el Nico Williams al preu que està la clàusula, em sembla perfecte. I qualsevol altre club hagués fet el mateix. Qualsevol altre.
Jo, Marc, t'he dit, al fons, és correcte, el Barça ha de fitxar Nico Williams. Igual que el Barça havia de fitxar Joan García, si no t'estic dient que no. T'estic dient, el fons és correcte. Et dic, la forma de fotre el futbolista al peu dels cavalls és el que per mi està malament.
Si ha ficat el futbolista sol, no s'hi ha ficat pas al Barça.
Perdona, qui diu que el futbolista s'ofereix al Barça és el Barça, no ho ha dit pas Nico Williams, eh? Ho ha dit el Barça.
Tu creus que és el Barça que ha filtrat això?
Home, hòstia, la declaració la va fer Joan Laporta, Ireco.
Ireco.
Ho van dir ells, no jo. Ho van dir ells.
Això va sortir als diaris abans que la Porta i el Deco diguessin res.
Sí, clar.
Estaven els dos diaris, per favor.
Els dos diaris del Barça, no? L'Esport i el Mundo Deportivo.
La reunió no la va retransmetre el Barça. La reunió, i et dic jo, no la va retransmetre el Barça, la va retransmetre el propi agent del jugador. El propi agent del jugador la va retransmetre, la reunió.
Bueno, escolteu, ho hem de deixar aquí. Tindrem temps la setmana que ve, si Déu vol, de seguir parlant del tema, perquè, aviam, no crec que se solucioni aquesta setmana, tant de bo que se solucioni. I tant de bo pel Barça, no? Però ja tindrem temps de seguir parlant d'aquesta història de Nico Williams i d'altres. Del Madrid no hem parlat, ja en parlarem també la setmana que ve, però de moment poca cosa, poca cosa a dir. I res, moltes gràcies, Enric, moltes gràcies, Joan Mar, fins demà, si Déu vol, també al Fèlix Carrillo i a tots vosaltres per haver estat aquí a la tertúlia de les pilotes fins dilluns que ve, si Déu vol.
Molt bé.
La tertúlia de les pilotes amb Enric i Romero.